El jutge descarta mesures cautelars contra Zapatero després de la seva declaració a l'Audiència Nacional. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Notícia de fa tot just uns segons, no fa ni minuts. El jutge Calamà descarta cap mesura cautelar contra l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Joan Bota.
Zapatero s'ha convertit aquest matí en el primer expresident del govern espanyol a comparèixer com a imputat davant d'un tribunal i ha negat tràfic d'influències i s'ha declarat innocent. I, a més, ha dit que està convençut que ho podrà demostrar. Assegura que ha autoritzat el tribunal a comprovar que no té béns ni diners a l'estranger. La declaració ha ressonat, com era esperable, al Congrés dels Diputats.
Madrid, Dani Sainz de Aja i Tania Tàpia.
El jutge acaba de rebutjar les mesures cautelars que demanaven la Fiscalia i l'acusació del PP, que era la retirada del passaport i la prohibició de sortir d'Espanya, tot i que en el seu auto el jutge sí considera que Zapatero no ha esvaït les acusacions en contra seva. El pas de Zapatero per l'Audiència Nacional ha durat 4 hores, durant les quals ha deixat clar que ni va intercedir pel rescat de Blues Ultra ni va cobrar comissions irregulars, malgrat que ha deixat per més endavant les explicacions de l'origen de les joies trobades al seu despatx.
El Congrés Sánchez ha esquivat totes les referències al cas Zapatero, tampoc per defensar-lo, diu la Moncloa, que la posició és la mateixa de sempre. Però avui Pedro Sánchez ha intentat girar el focus cap a l'economia. Altres ministres, però també des del Partit Socialista, han sortit avui a donar-li total suport.
Nosotros seguimos defendiendo la inocencia de Zapatero.
Estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
El dato indiciario con el que se empieza toda esta investigación me parece que no se sostienen.
De seguida donem tots els detalls d'aquesta declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, tot plegat el dia en què el G7 ha acordat donar més suport a Ucraïna i augmentar la pressió a Rússia.
Hi han estat d'acord tots els líders, Donald Trump inclòs. El president nord-americà, per cert, ha estat l'últim a entrar a la reunió, però ho ha fet sucrallanca.
Hello. I'm the boss.
I am the boss, sóc el que mana.
Vaja, com a mínim ell s'ho creu. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
Sí, Trump ha volgut marcar perfil en l'últim dia d'una cimera que, si no hi ha sorpreses d'última hora, haurà aconseguit contenir la tensió amb el president dels Estats Units, que acaba avui a Versalles sopant amb Macron. Amb l'acord amb l'Iran encarrilat, Trump ha acceptat tancar files amb la resta de líders del G7 per imposar noves sancions al petroli i gas de Putin.
Al Catalunya Migdia d'avui també ens fixarem en la llei per erradicar l'amiant a Catalunya que ha aprovat aquest migdia al Parlament.
És un text pioner a escala internacional perquè, a banda de l'eliminació de l'amiant, inclou també la reparació de les víctimes i polítiques de prevenció. Sentiu el doctor Josep Tarrés, que és especialista en malalties respiratòries.
Ha fet moltíssim més mal del que la gent comprèn. Sí, és una pandèmia a nivell mundial i que a més va a més, perquè la majoria de països a dia d'avui encara no està prohibit.
Això en dient que tenim una nova vaga de metges, la dotzena dels últims mesos i l'última abans de l'estiu.
El col·lectiu continua amb la lluita per un conveni propi i per acabar amb la sobrecàrrega de feina.
Barcelona, Mònica Mas.
Bon dia, i no pensen afluixar la seva protesta, malgrat avui només s'han concentrat uns 300 metges convocats pel Sindicat Metges de Catalunya i el seguiment de la vaga, segons el Departament de Salut, ha estat del 4%. Al setembre, segons el sindicat, volen radicalitzar encara més el conflicte fins al punt que el funcionament del sistema sanitari sigui ingovernable, diuen.
I atenció també a això. La incidència que va aturar la línia R2 Sud a Rodalies dissabte a la tarda va ser una via que va quedar sense soldar després d'unes obres, cosa que deixava el carril tallat. Corresponsal del Garraf, Montse Gené.
Ho ha avançat el Diari de Tarragona i Catalunya Ràdio ha pogut confirmar que la brida que es va posar per ajuntar dos carrils en lloc de fer la soldadura estava trencada quan va passar el tren de la una del migdia, que el maquinista se'n va donar i va avisar, cosa que va provocar l'aturada de tota la línia a la resta de la tarda. Adif diu que és reglamentari posar brides en cas que no hi hagi temps de soldar els carrils abans que passin els primers trens i que no es va posar en risc la seguretat dels passatgers.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Leo Messi segueix fent la volta al món. Avui ha estat pels 3 gols que ha marcat en el seu debut al Mundial.
L'Argentina ha guanyat 3-0 a Algèria, amb 3 gols de Messi, amb 38 anys, segueix en plena forma. El sentirem al Catalunya migdia. També han marcat els altres grans avanters del Mundial, Mbappé i Haaland. I avui destaca el debut de Portugal contra el Congo, amb el català Robert Martínez a la banqueta portuguesa. I a poques hores aquest partit, el Madrid ha fet oficial precisament el fitxatge de Bernardo Silva per dues temporades.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. Circulació molt complicada a aquesta hora a l'AP7 per un accident a Barberà en sentit sud que talla dos carrils des de ja fa més d'una hora. Hi ha intensitat des de Mollet, també intensitat en aquest mateix punt sentit nord des de Sant Cugat. En paral·lel es troba afectada també la B30 Cerdanyola en sentit Girona. D'entrada a Barcelona tenim cua a la B20 a Santa Coloma i a les rondes trams amb intensitat en tots dos sentits els punts habituals.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Ens preparem per la primera onada de calor de l'estiu?
Doncs sí, i la veritat és que els mesos de juny comencen a ser... Bé, comencen, ja n'hem tingut uns quants, podríem dir, de mesos de juny estrella, doncs ben preocupants, perquè la calor s'avança moltíssim, ja ve des del 20 de maig, i ara vol tocar sostre, i això serà entre diumenge i el dia de Sant Joan, com a mínim, perquè pintaria més enllà. De moment, preavís del Servei Meteorològic de Catalunya per temperatures a dalt de tot durant 3 dies o més, que és el que significa onada de calor. N'estarem pendents. De moment, temperatura estable d'aquí a divendres. Dissabte començaria a pujar una miqueta i, de moment, sense canvis al cel.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. El jutge descarta cap mesura cautelar contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que avui ha declarat durant poc més de 3 hores a l'Audiència Nacional. És el primer excap del govern que declara com a imputat. Zapatero s'ha defensat dels delictes de tràfic d'influències i d'organització criminal, al·legant que mai va interferir en el rescat de la companyia Plus Ultra i que no té ni empreses ni diners fora d'Espanya. En un comunicat, Zapatero també ha demanat confiança a la ciutadania. Anem a l'Audiència Nacional. Dani Sainz de Aja, bon dia.
Hola, bon dia.
La notícia d'última hora, Dani, l'hem conegut de fa uns minuts, és aquesta decisió del jutge que deixa Zapatero sense cap mesura cautelar. Com ho argumenta el jutge?
Sí, és un auto de 4 pàgines on Calama rebutja imposar mesures cautelars contra Zapatero, ni li retira el passaport ni li prohibís sortir d'Espanya, com havien demanat la Fiscalia Anticorrupció o l'acusació exercida pel PP en nom de la resta. Les altres acusacions, les que s'havien quedat fora, com Vox o Azteuir, reclamaven presó provisional sense fiança per risc de fuga. El jutge, en el seu auto, té en compte que la notorietat de Zapatero i la seva visibilitat pública i arrelament són factors que fan que siga molt difícil que pugui escapar-se de l'acció de la justícia. Ara bé, en l'escrit, que com deies, Òscar, hem conegut fa molt poc temps, Calama també adverteix que la declaració de l'expresident no ha servit per desmuntar els indicis racionals de criminalitat que recull l'auto d'imputació i que sustenten les diferents proves.
I a banda d'aquesta referència que fa el jutge Calama en aquest escrit, què sabem de la declaració davant del jutge de Zapatero? Sabem com ha anat?
Sí, doncs que ha començat pocs minuts abans de les 9, quan Zapatero s'ha baixat del cotxe just davant de la porta de l'Audiència Nacional amb un somriure saludant els mitjans. Ja pocs minuts després de les 9 ha començat la declaració i han estat més de 4 hores en les que després ha marxat en el mateix cotxe sense fer cap gest i després de respondre dins la sala només les preguntes del jutge i de la seva defensa. Segons fonts presents a la sala, Zapatero ha deixat clar que no va intercedir en el rescat de Plus Ultra i s'ha desvinculat dels empresaris de l'aerolínia, malgrat que en els missatges intervinguts sí que parlen de suposades gestions de l'expresident espanyol. Ha negat Zapatero també tenir comptes a l'estranger, societats a Dubai, i ha donat permís al jutge perquè ho comprove tot plegat. L'expresident insisteix que ell es limitava a fer feines de consultoria per l'empresa del seu amic Julio Martínez i que l'agència de les seues filles no és cap societat pantalla per canalitzar comissions, sinó que té feina i clients reals. En canvi, l'expresident no ha volgut pronunciar-se sobre les joies trobades al seu despatx, una qüestió sobre la qual preveu donar explicacions més endavant, i és que en un comunicat que també hem conegut poc després acabat la declaració, Zapatero ha reconegut que són acusacions molt greus les que afronta i per això demana temps i confiança a la gent que diu s'ha pogut sentir decebuda i assegura que demostrarà que és completament innocent.
Bé, doncs, mentre arrencava aquesta declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, a la sessió de control al Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez evitava fer cap referència a l'expresident espanyol, tampoc per defensar-lo, i intentava desviar els focus parlant d'economia. Però els socis cada vegada marquen més distàncies i el PNB avui li ha exigit o pressupostos o eleccions. Seguim a Madrid, ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
Bon dia. Si Sánchez ha evitat qualsevol referència a Zapatero, Feijóo intentava.
El que iba de Gandhi espanyol. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
Una pregunta que ha quedat en l'aire, un silenci significatiu, perquè Sánchez en aquest mateix escenari al Congrés ja l'havia defensat. La Moncloa treu pes, la posició diu no ha canviat i interpreten com un gest de suport a la tesi de Zapatero que el jutge no li hagi retirat el passaport. Silenci a dins a primera hora durant el matí, però a mesura que sabíem detalls de l'audiència, més veus socialistes donaven suport a Zapatero i criticaven que sigui objecte entenen d'una condemna per avançat. Montse Mínguez, portaveu del PSOE, Ángel Víctor Torres, ministre.
Nosotros seguimos defendiendo la inocencia de Zapatero.
Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
Però la pressió dels socis continua. Avui, nou ultimàtum del PNB. O pressupostos o eleccions. Maribel Vaquero.
Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presente los presupuestos, es su obligación.
Però Sánchez, per enèsima vegada, ha dit que es votarà sí, però el 2027.
Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar, pero la pregunta no es esa. La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018. Si es un mejor país o un peor país.
A la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Cruzet.
Qui té por, prohibeix. És l'evidència més gran de la debilitat extrema d'aquest govern.
Indignat perquè el PSOE i Sumar no deixen votar la proposta de Junts perquè el Congrés demani a Sánchez abans eleccions.
Doncs això és el que ha passat al Congrés dels Diputats. Al Parlament de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, manté el suport incondicional a Pedro Sánchez en plena setmana horribilis pel PSOE i coincidint avui amb la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional, com sentíem. Illa ha qualificat Sánchez com el millor president que ha tingut Espanya. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. En una setmana crítica per a Pedro Sánchez i enmig de la pressió creixent perquè avanci les eleccions, el president de la Generalitat no ha dubtat gens a tancar files amb ell. Ha estat en resposta a una pregunta del líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha aprofitat la sessió de control per burxar en els casos judicials que esquitxen els socialistes.
¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
Després d'aquesta defensa aferrissada del president espanyol, el líder del Partit Popular català ha advertit Illa que la situació judicial del PSOE és insostenible.
Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemarà.
Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, ha demanat a Salvador Illa que no s'amagui més i comparegui al Parlament per donar explicacions sobre tots els casos de suposada corrupció que envolten el PSOE.
Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
El president de la Generalitat no ha fet cas de les peticions de compareixença i s'ha limitat a dir que s'ha d'actuar amb la màxima contundència davant els casos de corrupció quan no s'hagin pogut prevenir.
A la segona hora de Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta situació política que hi ha ara mateix, tant a Catalunya com a Espanya, però mentrestant en la informació internacional, el G7 torna a donar suport sense matisos a Ucraïna després del parèntesi de l'any passat a la cimera del Canadà, on Trump se'n va desmarcar. Amb una situació al front de guerra més favorable a Kiev, els més rics posen més pressió a Putin. Sobre l'alta conflicte que ha marcat la trobada a França, el de l'Orient Mitjà, el líder nord-americà ha reiterat les amenaces a l'Iran. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Més suport militar del G7 a Ucraïna, qui es reconeixen avenços al front i més pressió a Rússia. A la cimera de Vian, els líders han tancat files per imposar noves sancions contra el petroli i el gas de Moscou. Amb la situació a l'Orient Mitjà encarrilada i el preu del petroli a Occident de nou a la baixa, Trump accepta castigar els combustibles del Kremlin i tornar-se a ocupar més d'aquesta guerra, com assegura el primer ministre del Canadà, Mark Carney.
Hi ha un canvi d'orientació dels Estats Units i del president Trump, una postura que és més dura pel que fa a Rússia, però nosaltres és més realista pel que fa a la situació sobre el terreny, a la guerra i al resultat final de la guerra, la derrota de Rússia.
L'altra gran qüestió aviant, l'Iran, Queden 2 dies per la firma de l'acord a Suïssa i sense donar-ne detalls encara, Trump ha volgut fer noves amenaces al règim de Teheran.
No és definitiu, és un memoràndum d'entesa. Si no m'agrada, tornarem a disparar-los, a llançar-los bombes al cap. Si no m'agrada, si no els porten bé, tornarem a llançar-los bombes just al mig del cap.
La cimera del G7 acaba avui i, tret de sorpreses, l'anfitrió Macron haurà aconseguit contenir la tensió amb Trump, que, malgrat tot, avui ha arribat tard a la reunió i ha volgut deixar clar qui mana. Soc el cap, ha dit en una última jornada avui més econòmica, centrada en com reduir els desequilibris econòmics globals i la dependència de la Xina en els minerals crítics, i que ha convidat a dinar els responsables de les grans tecnològiques nord-americanes, com Anthropic o OpenAI, per discutir sobre la intel·ligència artificial.
I en paral·lel, aquest migdia, mitjans com ara la CNN o Bloomberg avancen els 14 punts del memoràndum d'entesa acordat entre l'Iran i els Estats Units per acabar la guerra que els enfronta. D'acord amb aquest document, que els mitjans citats reconeixen que encara podria canviar abans de divendres, quan està previst que s'assigni, els dos països estableixen els termes de l'alto el foc, la reobertura de l'estret d'Hormuz, un alleujament financer per l'Iran i una reiteració que Teheran no produirà mai l'arma nuclear. Sobre el terreny, en canvi, hi ha incertesa respecte a l'aplicació del memoràndum, i és que, aliat a la pressió de Donald Trump, Israel segueix atacant posicions de Hezbollah al sud del Líban, un país a priori inclòs a l'acord. El govern israelià adverteix que no s'aturaran en la defensa dels seus interessos. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. L'acord entre els Estats Units i l'Iran no té efecte al sud del Líban, on l'exèrcit israelià continua present i atacant amb drons i artilleria. Aquest mateix matí, mitjans libanesos han informat d'explosions, algunes d'elles mortals, en com a mínim 4 punts d'aquesta àrea. L'exèrcit israelià, que també ha rebut un atac per part de Hezbollah, no ha comentat res al respecte, però el seu màxim dirigent, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent de altres territoris fronterers amb Israel, on s'ha establert una zona de seguretat.
Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
Els dirigents israelians insisteixen en mantenir-se al marge de l'acord que s'ha de firmar divendres. De moment, però, des de l'anunci s'han abstingut d'atacar Beirut, que és on l'Iran havia dibuixat la línia vermella anteriorment. El règim de Teheran assegura que en l'acord amb els Estats Units s'hi prohibeixen els atacs a qualsevol àrea del Líban, però de moment no han respost militarment al fet que al sud del país la vida continuï igual que abans d'anunciar-se l'acord.
Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida la llei que obligarà a retirar l'amiant que queda a Catalunya. En queda un munt.
Catalunya migdia.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
Sí.
I després a ca la meva mare, Olà.
Uh-huh.
Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
Cris Joanico, Llach Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Aquest estiu, la gran pregunta és...
híbrid o elèctric?
Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
Catalunya migdia.
Les 2:20. El Parlament ha aprovat fa uns minuts la llei per erradicar l'amiant arreu de Catalunya. Es tracta d'una llei pionera a l'escala internacional perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. L'objectiu és haver retirat tot l'amiant d'arreu del país abans de l'any 2032, com marquen les directrius europees. Parlament, Cristian Roldán.
Bon dia, Òscar. Doncs sí, la llei busca aglutinar tota la feina que s'estava fent des de l'administració i anar un pas més enllà per tractar d'accelerar la retirada de l'amiant i acostar-se a l'horitzó que fixa Europa. Per tal de fer-ho possible, es preveuen principalment tres vies d'actuació. Crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha a Catalunya, sancions de fins a 100.000 euros per a aquells propietaris que no el retirin i també una línia d'ajuda sostinguda en el temps per la seva eliminació. Tot i que la llei, a hores d'ara, no detalla la xifra exacta de recursos per tal de fer aquestes ajudes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar-hi 20 milions d'euros anuals.
Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és el que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
Des de la Comissió contra l'Amiant, de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, una de les entitats que han promogut precisament aquesta llei, consideren que l'aprovació de la majoria del text per unanimitat d'aquesta llei que s'ha votat avui al Parlament els permet ser optimistes de cara a la seva aplicació independentment de qui governi. En Joan Maria Soler és el portaveu.
Un moment en què la política està tan polaritzada que hi hagi una llei aprovada per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
Tot i això, les entitats calculen que a Catalunya encara queden 3 milions de tones d'amiant repartides per tot el país. Un amiant que, recordem, provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer, especialment el mesotelioma, un tumor causat únicament per l'amiant. L'Organització Mundial de la Salut vincula més aquest material a més de 100.000 morts anuals arreu del món.
Doncs Badia del Vallès, el municipi que té més amiant de tot Catalunya i de tot l'Estat, es calcula que té una tona d'amiant per cada habitant, ha adjudicat avui els primers treballs per retirar el fibrociment de 102 blocs d'aquesta ciutat. Badia del Vallès, Marta Vallès, bon dia.
Bon dia. Hi ha fibrociment per tot arreu allà on miris. La ciutat creix als anys 70 amb la gran onada de la immigració i l'amiant s'utilitza en teulades, galeries, canonades. Fa anys que veïns i ajuntament reclamen la retirada d'aquest material tòxic i cancerigen i que denuncien el retard dels treballs. L'alcalde Josep Martínez València diu que avui s'ha fet un pas gegant per deixar Badia del Vallès lliure de fibrociment.
La Junta de Govern local hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi hauran dues empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar i per tant es fa efectiva una reivindicació veïnal amb una escolta activa per part de les administracions públiques. A Badia estem liderant tot aquest procés, som pioners, estem obrint pas a d'altres municipis.
L'adjudicació d'avui són dos lots per 2 milions d'euros que paga el govern. Queda un tercer lot pendent que revisin les ofertes que s'han presentat.
D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. La vaga de metges avui ha tingut un seguiment del 4%, segons el Departament de Salut, i del 29%, segons el Sindicat Metges de Catalunya. El col·lectiu reclama un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral. Aquest matí les protestes s'han fet a Barcelona, Tarragona, Lleida i a Girona. La mobilització de Barcelona a la seguida de Mònica Mas. Mònica, bon dia. Ha tingut molt seguiment aquesta concentració?
Hola, bon dia. Doncs no massa en comparació amb les primeres vagues de l'octubre. Aquesta és la dotzena, recordem-ho. S'han concentrat uns 300 metges davant dels serveis territorials de salut a Barcelona. Han tallat durant una estona al carrer Aragó per protestar contra la sobrecàrrega de feina i per demanar al Departament de Salut que s'assegui a millorar les seves condicions laborals al marge de la resta de professions mèdiques. El secretari secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunar, adverteix que si el govern de Salvador Illa no mou fitxa al setembre, tornaran amb més força que mai, i ha fet servir el símil del conflicte de l'Ulster per il·lustrar el que pensen fer.
La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
De fet, ja fa unes setmanes que estan fent la campanya Ni un minut més, que consisteix en deixar de fer hores extres i activitat assistencial fora del seu estricte horari laboral, un mecanisme molt habitual del departament per eixugar llistes d'espera. La Mònica és metge de família i explica com ho estan fent al seu CAP.
Tot allò que excedeix d'aquell temps, si no és urgent, es valora i es reprograma amb el temps específic per fer-li una atenció adequada.
Aquesta campanya s'hi han adherit ja 243 serveis hospitalaris de 42 centres i 19 centres d'atenció primària.
I l'endemà de l'embolic dins del govern de Salvador Illa sobre la prova pilot dels Mossos de paisà als instituts, que vam explicar-vos aquí a Catalunya Ràdio, l'executiu no ha volgut parlar del tema al Parlament. Davant l'oposició, això sí, la consellera d'Educació ha anunciat que posaran el termòmetre a la comunitat educativa per escoltar el malestar del sector al marge de la negociació sindical. Parlament, Albert Prat, bon dia.
Sí, bon dia. El govern és conscient que la legitimitat del sindicat majoritari ha quedat tocada després que els mestres tombessin el preacord que havia negociat, i ara Educació ha tirat pel dret i ha decidit obrir una via alternativa per comprovar en primera persona l'estat d'ànim a les aules. El departament convocarà de forma immediata una sèrie de trobades arreu del país amb directors, mestres i famílies que voluntàriament vulguin traslladar les seves queixes, tal com ha anunciat la consellera Niubó al Parlament.
Que ens permeti, doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
Aquestes reunions les comandarà directament la conselleria i la idea és fer-ne fins al març de l'any que ve, de manera que el govern ja assumeix que no resoldrà el conflicte educatiu de forma immediata.
I atenció a aquesta notícia, perquè pot semblar mentida, però ja us garantim que és veritat. Dissabte passat, la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que dos carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment. La brida que els havia de subjectar de manera temporal estava trencada. Corresponsal del Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
Avui el diari de Tarragona avança que els trens de dissabte al matí van circular diverses hores amb un carril trencat perquè a la nit els tècnics de DIF, quan van substituir un tros de carril, no el van soldar i tampoc van col·locar les brides que es posen com si fos una grapa. Al matí els trens van començar el servei amb passatgers amb una limitació de velocitat a 60 km per hora. Unes hores més tard, a la una, es va interrompre totalment la circulació per una via. Per a DIF, amb qui hem parlat, el que va passar és que com que els treballs de manteniment de la nit no es van poder acabar, es va posar una brida com si fos una grapa, com recull la normativa. Diuen que a la una del migdia un maquinista va avisar que la brida estava trencada, que no vol dir que ho estigués abans, perquè els maquinistes anteriors, diu, ho haurien vist. Els dos carrils estaven una mica separats, cosa que podria provocar un descarrilament. De seguida es va aturar tota la circulació per aquella via. Aquell dia molts passatgers van quedar afectats sense alternativa quan arribaven a l'estació del poble del Garraf. Adif vol deixar clar que en cap moment es va posar en risc la seguretat dels viatgers i diu que entre les funcions dels maquinistes hi ha les de revisar les vies per les quals passen.
D'aquí a dos minuts seran dos quarts. Un minut de pausa i continuem.
Catalunya migdia.
Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
Catalunya migdia.
D'aquí una mica més d'un minut seran dos quarts. De la setantena de preses que, en cas de trencament, afectarien Catalunya, només 16 tenen un pla d'emergència aprovat. En aquests casos, la població sentiria una sirena com aquesta. Protecció Civil ha validat en els últims 3 anys 71 sirenes que cobreixen 74.000 persones a 36 diferents municipis. Departament d'Interior, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Els plans d'emergència i l'activació de sirenes són responsabilitat dels propietaris dels embassaments, com ara Endesa, Repsol, l'ACA o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Són 16 preses que ja tenen l'acte d'implantació acabada, la majoria de conques internes. N'hi ha 9 més que són els plans que es començaran a implantar en els pròxims mesos. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació i, per tant, tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
Protecció Civil admet que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu, anar a llocs elevats, no travessar ni rius ni torrents i allunyar-se de carreteres que puguin quedar afectades.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. A Catalunya, cada vegada hi ha menys dies de vent i les ratxes són més dèbils. La velocitat del vent ha baixat un 14% en els últims 25 anys. Així ho recull el butlletí anual d'indicadors climàtics que ha publicat avui el Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, tot i que aquest any 2025 hem viscut 3 episodis de ventades extremes, les dades indiquen que el 2025 ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. La reducció afecta tant la intensitat com la freqüència. La tendència és generalitzada, però es nota especialment a l'Alt Empordà i el Delta de l'Ebre. Al Cap de Creus, ara es registren 28 dies menys de vent fort a l'any del que registrava fa 30 anys. Marc Pruom és el cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
Si es confirmés aquesta tendència cap a la disminució del vent, doncs estaríem en una situació en què la capacitat de refredament que tenen les brises, especialment a l'estiu, disminuiria, i també el potencial que té les brises de dispersor de contaminants doncs també aniria a la baixa.
L'absència o la disminució significativa de vent és un fenomen meteorològic conegut com a encalmament, que s'està detectant a escala global i que està relacionat amb l'escalfament del planeta. Les conseqüències són diverses. Amb menys vent, els contaminants es dispersen pitjor, es redueix el potencial de l'energia eòlica i es poden allargar les sequeres o les onades de calor. Marc Pruom recorda que l'encalmament és només un dels molts efectes que el canvi climàtic té a Catalunya. N'apunta d'altres.
Principalment el que estem constatant des dels darrers 75 anys és un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle, segle XX, i també una lleugera disminució de la precipitació, que és més constatable, sobretot a l'estiu, que és també quan més augmenta la temperatura en aquesta franja dels 75 anys.
Un escenari que obliga a mantenir l'atenció en l'adaptació climàtica, encara que els embassaments hagin recuperat bona part de les reserves. I no deixem de parlar de les conseqüències de la meteorologia, perquè falten 4 dies perquè comenci l'estiu i les temperatures a les comarques de Ponent ja estan disparades. Avui a Lleida, el govern ha advertit les empreses del sector agrari que s'enfronten a sancions greus si no compleixen amb l'obligació de reduir riscos i adaptar la feina quan fa molta calor. L'any passat es van detectar 9 infraccions que van sumar prop de 170.000 euros. Lleida Estela Bussoms, una de les multades va ser l'empresa per la qual treballava un temporer que va morir per un cop de calor.
Hola, Òscar. Sí, recordem que va ser l'agost de l'any passat quan un home de 61 anys va morir mentre collia fruita a més de 40 graus al Segrià. L'empresa no tenia cap avaluació de riscos laborals i no va adaptar l'horari. Des del govern reconeixen que no saben quantes empreses del sector agrari tenen protocols per les altes temperatures, però recorden que és obligatori complir-los. Paco Ramos, secretari de Treball.
No ho saben. La majoria de les empreses ho hauríem de tenir. L'objectiu també de les inspeccions és identificar si la tenen feta i el primer que fem és un requeriment perquè, si no la tenen, perquè la tinguin. I a partir d'aquí, doncs, les actuacions sancionadores corresponents.
De moment, segons el Departament de Treball, ja s'han fet inspeccions de forma planificada a 123 empreses i enviaran cartes a més de 24.000 firmes de treballs a l'aire lliure, sobretot de l'agricultura i la construcció. Avui, el nou protocol elaborat per la Generalitat s'ha presentat a organitzacions agràries, cooperatives i altres entitats del sector a Lleida.
Passen 3 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
I és que m'heu posat la pell de gallina.
Catalunya migdia.
Comencem parlant de llibres. Sau, de Ferran García, La passió dels estranys, de Marina Garcés, i Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026. Barcelona, Marta Vives.
La novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat distingida com a millor obra de literatura catalana pel Gremi de Llibreries. Sau explica la llegenda d'amor prohibit que passa a Osona sobre la memòria de les ferides. Ferran García.
I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
Cop de llum de l'escriptora nord-americana Rita Bullwinkle, traduïda per Ferran Ràfols i editada en català per la Segona Perifèria, s'han portat al d'altres literatures. Pel que fa al millor llibre d'assaig ha estat per Marina Garcés i les seves reflexions sobre l'amistat a La passió dels estranys.
Doncs vosaltres, els llibreters, llibreteres i les llibreries, penso que són llocs d'amistat. Llocs d'amistat amb allò que ens crida a viure alguna cosa més que les nostres vides privades, que les nostres vides individuals.
El Premi de Literatura Infantil i Juvenil ha estat per Les cartes imprevistes, de Tina Vallès, amb il·lustracions de Mercè Galí. Tot i que no té dotació econòmica, el Premi Llibreter té molt de prestigi perquè són les llibreries agremiades de Catalunya que destaquen la qualitat literària de les obres independentment del ressò que hagin tingut.
I ara una pel·lícula. El cineasta tarragoní Adrià Guixens és a la Xina rodant el seu primer llargmetratge. El film el protagonitza Xun Jin-sun, un actor i ballarí català d'origen xinès que, a més de la seva història, també parla de les migracions xineses. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
Tamei és un poblet penjat entre els arrossars al sud de la Xina. El Junyi puja al bosc de bambú a tallar un parell de troncs i... No fa gaire que va aprendre a tallar el bambú seguint la tradició familiar. Va ser en una de les anteriors fases del rodatge de Longchuan, en català La Font del Drac, el nom de la comarca i del projecte que com a actor principal impulsa conjuntament amb el director Adrià Guixens. Excepte algunes escenes a Barcelona, aquest primer llarg del jove realitzador català passa a les muntanyes de Zhejiang. El Junyi va néixer a València i al cap de poc ja era a Tarragona. A Barcelona es va formar com a ballarí i actor. Guixens explica com tiren endavant el projecte.
La pel·lícula és això, no? Aquest Lost in Translation, no només lingüístic, també cultural, com anar-te apropant per trobar elements en comú, per una mica reconciliar-te amb els elements del teu background cultural.
La pel·lícula és una història personal, però també és la de la diàspora xinesa explicada per un dels seus. Sentim el Junyi.
Allà sóc el xinès i aquí sóc l'espanyol.
Hi havia una urgència vital, retrobar l'àvia que té 96 anys.
I encara més coses? Svirsky. Larissa Svirsky. Aquest és el nom de la dona que va inspirar la primera noia Bond. Va fer d'espia doble a Gibraltar durant la Segona Guerra Mundial i ara podem descobrir la seva història al còmic La espia de Hitler, d'Antonio Sachs i Maite Perea, que acaba de publicar Planeta Còmic, Valerio Vareda.
El seu nom, segons el guionista Antonio Sachs, vol dir que va fer molt bé la seva feina.
Te nota lo buen espía que era, porque, ya digo, los buenos espías son los que nadie descubre. Los más conocidos suelen ser siempre los peores. Mata Hari, que es súper conocida, era muy mala espía. Larissa Svirsky, en el caso contrario, nadie la conocía en su época, pero era muy buena en su papel.
Originària de Rússia, on durant la revolució van matar els seus pares, per ser de la noblesa, va rebre l'educació perfecta per acabar fent d'espia.
Desde pequeña es como si se hubiera entrenado para ser espía. Es como si fuese una espía natural. Fue actriz, sabía varios idiomas, fue una fotógrafa de éxito, reunía todas las cualidades para ser una espía, que es lo que vio Ian Fleming en ella para basarse en la primera Chicago.
perquè el creador de James Bond el va conèixer quan feia d'espia per als nazis, que li havien promès que podria tornar a Rússia. Però quan va descobrir la realitat de l'Holocaust, va canviar de bàndol. Al final va fugir a Sevilla amb la seva família.
I una cosa més abans dels esports. A Vallbona de les Monges, a l'Urgell, preocupa el mal estat en què es troben la documentació i els llibres que es conserven a l'arxiu del monestir, alguns d'ells d'època medieval. Lleida, Júlia Albacar, les instal·lacions actuals no són adequades per garantir-ne la conservació.
No ho explica l'alcalde de Vallbona de les Monges, Eduard Montseny.
Estan en una habitació que, podríem dir, no reuneix les condicions. Hauria de ser una habitació climatitzada per treure tota la humitat i actualment no és així.
Per això s'està treballant amb la Diputació de Lleida per tancar una subvenció per millorar l'arxiu i restaurar els còdexs més malmesos. Joan Talarn és el president.
Una quantitat per poder fer una actuació en el propi arxiu, perquè una vegada estiguin restaurats aquests llibres, doncs puguin conservar-se en les millors condicions possibles.
Els documents en perill són documentació eclesiàstica, però també jurídica, notarial i legal, a més de pergamins, la majoria d'època medieval. El monestir de Vallbona de les Monges, declarat bé cultural d'interès nacional, data de la primera meitat del segle XII.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb una nova exhibició del de sempre, de Leo Messi.
3 gols ha marcat Messi en el debut de l'Argentina al Mundial. Messi segueix fent història, 38 anys, 6è mundial que disputa i no es cansa d'oferir espectacle. I Argentina 3, Algèria 0, amb hat-trick de Leo Messi.
Argentino, 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 Messi, siempre Messi, no te vayas nunca. Jugá hasta el infinito, jugá hasta que Dios quiera que juegues. Nunca te vayas, nunca dejes el fútbol, por Dios te lo pido. El más grande, señoras y señores, Messi. Tenía que ser el tercero y acá está el tercero.
Doncs així ho narraven algunes de les ràdios argentines, l'exhibició d'ahir de Messi, aquests 3 gols que va marcar en el primer partit del Mundial, enviada especial en aquest Mundial, Sonia Gelmà. A veure, Messi ens té acostumat ja a grans gols, a grans partits. Potser el que ha sorprès és que l'exhibició arribi ja en el primer partit que jugava l'Argentina.
No havia marcat mai un hat-trick en un Mundial, un altre repte superat. 17 minuts va necessitar Leo Messi per demostrar al món que no vol ser un secundari en aquest, el seu 6è Mundial. Un xut de fora de l'àrea per marcar el primer, un gol que el va emocionar per temes personals. El 60, el segon, perquè continua sent el més llest de la classe i va aprofitar un refús del porter. I el 76, el tercer, perquè encara que la setmana vinent faci 39 anys, continua necessitant res, mig metre, per decidir des de fora de l'àrea on clavarà el gol i va trobar el seu racó, aquell racó que ha trobat tantes i tantes vegades. L'argentí potser no té l'espurnada de fa una dècada, però continua millorant totes les jugades que passen per les seves botes. Un hat-trick per inaugurar aquest 6è Mundial i per igualar la marca de Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials. Tots dos ara en tenen 16 gols. Al final del partit, Messi treia importància a l'estadística.
Es un honor, obviamente, estar ahí, por lo que significa estar al lado de mi Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también, que hizo hoy dos. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
Messi es va endur l'ovació de l'estadi de Kansas quan al 80 Scaloni el va substituir. El seleccionador, que té un vincle molt proper al 10 de l'Argentina, també va haver de fer esforços per contenir les llàgrimes en el moment del canvi i al final del partit valorava un cop més la seva figura.
Será el mejor de la historia por siempre. Va a ser difícil que lo puedan igualar. O sea, es muy difícil. Dirán que porque soy argentino lo digo, pero... muy difícil.
Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
Bé, doncs aquest era Scaloni amb tots aquests elogis cap a Leo Messi, cap a l'argentí després de marcar aquest hat-trick. Ara de seguida tornem amb la Sònia Gelmà, perquè just ara la tinc, em diuen que m'avisen que ja l'hem recuperada. Doncs bé, Sònia, que sentíem Scaloni amb aquests elogis que deies al final del partit, fins i tot se'l sentia també emocionat després de veure aquest nou show de Leo Messi al Mundial.
Sí, sí, nit rodona per l'Argentina en aquest debut de la selecció finalista i campiona de l'últim Mundial. L'últim el va començar amb derrota, aquest el comença amb una golejada per 3-0 davant Algèria.
I aquest partit, evidentment, totes les portades, tot el protagonisme ha estat per Leo Messi, però també va jugar un dels desitjos del Barça en aquest mercat de fitxatges, com és Julián Álvarez.
No va poder ser titular perquè en els dies previs havia arrossegat molèsties al turmell, però va entrar al camp al minut 55 en substitució de Lautaro Martínez i va contribuir a la victòria final de l'equip.
Doncs precisament de Julián Álvarez avui n'ha parlat el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, que ha tornat a tancar la porta a qualsevol sortida de l'argentí de l'Atlètic de Madrid.
Sí, llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Es que queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa. Julián López es un jugador del Atlético de Madrid. Y al que quiera Julián López, que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará. Y si no le interesa, bueno, se lo llevará.
Bueno, eso parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está la situación. Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que será un jugador del Atlético de Madrid.
Bé, diu Julián López, Enrique Cerezo refereix a Julián Álvarez, evidentment, eh? Tornant al Mundial, Sònia, l'exhibició de Messi que hem explicat, que hem sentit els gols, va eclipsar també el debut i gols també dels altres grans davanters d'aquest Mundial que aspiren a ser màxims golejadors de la competició, com són Mbappé i Haaland.
Sí, dues exhibicions imponents que van quedar eclipsades per Messi. Mbappé va marcar dos dels tres gols d'una selecció francesa que va necessitar una part per escalfar motors davant Senegal, però que a la que va premar l'accelerador de la segona va deixar clar que un atac format per Olise, Dembélé, Doué i Mbappé està destinat a arribar lluny en aquest Mundial. 3-1 davant Senegal i un Mbappé que reivindica la seva capacitat golejadora. Es queda a dos gols de ser el màxim golejador de la història dels Mundials, un títol honorífic que ara tenen Klose i Messi amb 16, perquè durant aquest Mundial és una classificació que pot variar. I al mateix grup, una altra bèstia del gol, Haaland, tampoc va fallar a la cita, va marcar dos dels quatre gols de l'Iraq, un Noruega 4, en el que era el seu debut en un Mundial. De fet, Noruega tornava al Mundial després de 28 anys. I ho va fer amb fills de la Noruega del 94, que va jugar aquí als Estats Units, aleshores amb el pare de Haaland, amb el pare de Charlotte i amb el pare de Thorsbeth, que en aquell cas no van superar la primera fase. La Noruega del 2026 aspira a fer-ho.
Tot això a la jornada d'ahir. De la jornada d'avui al Mundial destaca el debut de Portugal i si el Madrid, recordareu, abans de l'estrena de la selecció espanyola al Mundial va anunciar el fitxatge de Marco Corella, avui, hores abans d'aquest debut de Portugal, Marcos García ha fet oficial el fitxatge d'un portuguès, de Bernardo Silva.
Sí, exactament el mateix. Portugal arriba al partit contra el Congo envoltada de moviments, de rumors de mercat. Com dius, aquest matí el Madrid ha fet oficial acord amb Bernardo Silva, dues temporades de contracte fins al juny de l'any 2028. I a més, en les últimes hores a Portugal també s'han disparat les informacions sobre el fet que Robert Martínez, el seleccionador, podria no seguir com a seleccionador portuguès més enllà del Mundial. El tècnic català s'expressa així.
No hi ha cap notícia. A Portugal ja vam parlar molt d'aquest tema. Aquí potser és diferent, però a Portugal ja vam tractar molt aquest tema. El focus és seguir la feina feta els darrers 3 anys i mig. Quan vaig arribar a Portugal, la tasca cada dia era guanyar tots els partits, però també preparar aquest Mundial. I ara som aquí.
Estamos ya aquí. A les 7 de la tarda, hora catalana, Portugal contra el Congo, sense Rubén Díaz, els portuguesos. El central del City no està al 100% i Robert creu que no és el moment d'arriscar.
Doncs aquest partit, el Portugal-Congo, és històric pel Congo perquè Josep Gaia torna a un Mundial després de mig segle d'absència.
L'única participació va ser l'any 1974 a Alemanya, quan eren anomenats República del Zaire i serà la primera vegada que el juguen com a República Democràtica del Congo. La seva preparació pel Mundial no ha estat gens fàcil, ja que s'ha vist alterada per l'important brot d'Ebola al país, que els ha obligat convidat a concentrar-se a Bèlgica. Els jugadors de la selecció del Congo són coneguts com els Leopards i en la seva arribada a la concentració, o van poder veure, van arribar amb un vestit elegant negre i una franja diagonal de Leopard. A més, duien una bossa de mà amb el mateix estampat. I una curiositat d'aquesta selecció és que compten amb un aficionat que es queda immòbil durant tot el partit, imitant l'estàtua de Lumumba, qui va ser el primer ministre del país l'any 1960. L'aficionat, que porta sempre un elegant vestit de colors representatius del Congo, s'ha convertit en una icona mundial i ha estat inclòs en la delegació oficial.
I de la jornada d'avui, Marcos, encara falten 3 partits més.
Sí, l'estrella és aquest Anglaterra-Croàcia a les 10 de la nit, els Gordon, Rashford, Bellingham i Kane contra els Kovacic, Guardiol i Perisic. A Croàcia, per damunt de tots, aquest Mundial és el darrer ball de Luka Modric. Ha parlat abans del partit contra Anglaterra.
Dosta dobro equipo. Zašto smo sposobni?
La condició de l'equip és molt bona. Hem fet una bona tasca en la preparació prèvia i ho hem de demostrar avui al camp. L'equip ha canviat força i els joves aporten una força extra i una nova dimensió. Veurem els resultats que aconseguim, però tornem a tenir un molt bon equip.
Al mateix grup que anglesos i croats, la propera matinada, a la 1, juga el Ghana a Panamà. A les 4, el mateix grup de Portugal, es juga l'Uzbekistan Colòmbia.
Marcos, per parlar de futbol, fora ja del Mundial, el Madrid fa un pas més en l'anomenat cas Negreira i ara ha presentat una escrita a la UEFA i demana accions contra el Barça.
Ha fet un comunicat al Madrid, diu que ha posat en coneixement de la UEFA el que considera evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres José María Enríquez Negreira. El Madrid apunta que aquesta relació és incompatible amb ser neutrals i ser imparcials, una cosa que el Madrid diu que ha de caracteritzar la competició esportiva. El Madrid demana que la UEFA reobri expedient disciplinari al Barça per la credibilitat del futbol i en aquest comunicat el Club Blanc remata que la UEFA ha d'adoptar accions disciplinàries i també restauradores, les que siguin procedents, i afegeix que cap decisió esportiva ha de substituir el procediment penal i legal que està en marxa.
9 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
Crec que quan ja s'ha posat 4-3, jo crec que no hi havia ningú en tot el pavelló que no confiés en com a mínim...
La gran remuntada del Barça de Futbol Sala, ahir, el primer partit de la final de la Lliga.
Catalunya migdia.
El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
Un de cada 3 infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peraterrés.org.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ho dèiem abans a la pausa, gran remuntada del Barça a Futbol Sala a la final de la Lliga contra el Pozo Múrcia. Els blaugranes van començar amb un 0-3 en contra per acabar empatant a 5 en un primer partit de la final que Francesc Ripoll es va decidir als penals.
Va ser una nit màgica de Futbol Sala al Palau Blaugrana on tots els espectadors van veure com el Barça s'enduia el primer punt de la final de la forma més èpica possible. El partit no va començar bé, amb l'expulsió de Pito per vermella directa, amb superioritat numèrica... El Pozo va fer el 0-1 i encara en van fer dos més abans del descans. A la represa, el Barça va fer una passa endavant i es va passar de l'1-4 a l'equador de la segona meitat a l'empat a 5 a l'últim minut. A la pròrroga va passar poca cosa i a la tanda de penals Dídac va ser l'heroi i va aturar el llançament definitiu.
Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs, bueno, més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
Amb l'1-0 a favor, el Barça ja pensa en el segon partit, que serà demà, també al Palau Blaugrana, i a les 9 del vespre. Una victòria deixaria el títol de Lliga ben a prop pels de Javi Rodríguez.
En handbol, Timotei Enguessan renova amb el Barça fins al 2029, després d'una campanya perfecta de l'equip blaugrana, on ho ha guanyat tot, i el seu capità, Dica Mem, que deixa l'equip la pròxima temporada, ha repassat tota l'actualitat als micròfons del Tot Costa.
El francès va qualificar la temporada d'increïble i va destacar en diverses ocasions la força del grup com un element clau per aconseguir tots els objectius.
Siempre hay uno que ha dado un paso adelante y cuando uno se cansa, el que entra cumple. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, que sea en defensa o en ataque, o sea que ha sido la fuerza de este grupo todo el año y se ha visto en el Final Four.
Mem també va parlar del seu futur i va explicar que el seu gran objectiu és guanyar una cinquena Champions abans de deixar el club l'any 2027, quan fitxarà pel Füchse Berlín.
Obviamente quiero descansar ahora, pero me encantaría irme con otra Champions.
A més, la temporada vinent perdrà la capitania de l'equip, tot i que continuarà sent una de les figures de referència dins del vestidor blaugrana.
I en ciclisme, una última hora respecte al Tour de França, amb una baixa destacada, Marta García.
Wout van Aert, que no participarà en la ronda francesa per una lesió en el colze, de la que encara no s'ha recuperat. El belga va caure fa uns dies durant un entrenament previ a l'antic Critérium Dauphiné i ja durant la cursa es va ressentir amb una infecció inesperada en aquella zona que el va obligar a passar a abandonar la competició i, a més, a passar una nit en observació a l'hospital. Finalment, amb el seu equip han decidit no arriscar i que se puga recuperar bé de la ferida. Per cert, des d'avui fins diumenge se disputa la volta a Suïssa amb l'eslové Tadej Pogačar com a principal favorit a la victòria final i serà la seva última participació abans que comenci el Tour el pròxim 4 de juliol.
I tenim nou episodi ja de Ràdio Volta i aquest episodi protagonista important, Isaac Vilalta, has parlat amb Miguel Indurain.
Doncs sí, un Ràdio Volta ja amb molt protagonisme del pròxim Tour i amb un convidat, com dius, de luxe, un dels quatre corredors que al llarg de la història han guanyat 5 Tours, només ho han aconseguit, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault i Miguel Indurain. Aquest 2026, però en aquesta llista tan selecta s'hi podria afegir Tadej Pogačar, que ja en té 4. Miguel Indurain, parla d'aquesta possibilitat.
No, bienvenido, ¿no? Los récords y los retos y todas estas cosas, que es un reto difícil, ganar 5 Tours es difícil, pues que se sube más gente y gente de nivel, y Pogačar tiene un nivel buenísimo, siempre es bonito, ¿no? O sea, cuando lo gano Hinault, cuando lo gané yo, pues cuando estás compitiendo no te estás fijando en eso, si son 5, si son 6, si son 4.
En una conversa tranquil·la i relaxada, Indurain també analitza el doblet Giro Tour de Vingegaard i posa el focus en Paul Seixas, el jove francès que aspira a lluitar colze a colze amb Pogačar i Vingegaard.
Corre en Francia, corre en casa, eso también. Entonces, gestionar eso, veremos el equipo cómo responde él, claro, cuando van las cosas bien y todo va centrado, pues las cosas te salen más fácil, pero como tengas una caída como ha tenido o tengas una lesión, se te pueden amontonar. Clase tiene, o sea, puede ser en el futuro, igual ahora demasiado pronto, pero también tiene que aprender, ¿no? Como es un Tour de Francia.
La conversa amb Miguel Indurain i també amb un dels catalans que serà el Tour, Aleix Clotet, el cuiner del Caja Rural, a Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
I un apunt més de la Volta Femenina.
Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torreguitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldevila i la veterana Ana Ramírez són les 7 ciclistes que formen part de la selecció catalana que participen en esta volta, que per cert comença divendres i consta de 3 etapes. També tindrà els catalans Massi Baixter i Esport Ciclista Mataró com a equips, a més també de 5 equips World Tour.
I avui dimecres hi ha nou capítol també del Girona reservat. El club està confeccionant el nou equip per la pròxima temporada i Eduard Solà no pot trigar gaire a tancar un aspecte important com és qui ha de ser l'entrenador.
Ja fa un mes que es va acabar la Lliga i que el Girona va baixar a segona divisió i encara no han pogut fitxar el substitut de Mitchell. El Girona ha contactat amb diversos tècnics, però encara no s'ha decidit. Hi ha hagut molts noms sobre la taula i alguns se li han escapat, com ara, per exemple, Carles González. També ha estat esperant que totes les banquetes de primera divisió estiguessin ocupades. L'última és la del Rayo Vallecano. Hi ha diversos noms que podrien quedar fora, com ara, per exemple, Lixi, Jagoba Arrasate o Xavi García Pimienta. O com va dir Quique Cárcel a l'última roda de premsa, encara hi ha en joc el playoff d'ascens a primera divisió amb un nom sobre la taula, Rubi, ara a l'Almeria, i que sempre ha estat a l'ocució. I també juguem a fer travesses sobre els jugadors que es poden quedar a la plantilla amb clares vendes, com Arnau, Sigankov, Unagi o Benat. Tot plegat a l'últim Girona reservat de la temporada amb un debat amb Xavi Soler, Susi Sala i els periodistes Joel Sebastián de l'Esportiu i Marc Brugués del Diari de Girona, que segueixen l'actualitat del Girona Futbol Club.
I ens queda encara un minut, Marta, per explicar altres coses.
Males notícies per al Lleida, ja ho sabíem, però ara ja és una realitat, bàsicament perquè el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha començat ja el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, o el que és el mateix, el Lleida Club de Futbol, l'hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. I notícies més positives, les del mercat, el Badalona Women renova la portera Maria Valenzuela, l'Espanyol renova Ainhoa Domènech fins al 2028, la jugadora del filial seguirà dinàmica del primer equip, i en bàsquet també incorporacions. El Cadí la Seu fitxa per la pròxima temporada l'ex Donarski, una escorta estatunitenca de 24 anys, i l'Uni Girona reforça l'equip amb la incorporació d'una altra estatunitenca, també escorta, Madison Conner.
Doncs segui el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports del tot costa, i a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.